El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 16 minuts de les 9, moment ara per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui em toca substituir Joan Miquel Fernández, que no pot venir, i amb nosaltres ja a l'estudi Ramon Bernils, i són l'Ester Castanyer, l'Alfredo Bergua i en Jordi Casas. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
A més, sé que han vingut amb els deures fets dels resultats electorals, tant a Catalunya com a Sant Cugat, però d'entrada els voldria preguntar sobre aquesta situació en què ens trobem ara, que veiem que Junts pel Sí té 62 representants al Parlament, la CUP en té 10 i s'ha de saber qui serà el proper president de la Generalitat de Catalunya. Junts pel Sí porta un candidat, que és Artur Mas, que no era el cap de llista, però que malgrat això ja havia dit que volia ser ell el president i que havia arribat a aquest acord amb els membres de Junts pel Sí, i la CUP ha dit que si volen tenir el seu suport per tirar endavant la investidura, que pensin en alguna altra persona, perquè Artur Mas no és el president que ells volen. Diuen que està relacionat amb la corrupció i les retallades i que consideren que una altra persona hauria d'encapçalar aquest govern, que a més hauria de tenir aquest mandat de tirar endavant el procés cap a la independència. La resta de resultats, ja sabem que Ciutadans va treure 25 representants, el PSC 16, el PP 11, Catalunya Sí que es pot 11, i com dèiem, la CUP 10 i Junts pel Sí 62. Els demanaria un balanç així general de com està ara l'escenari després d'aquestes eleccions de diumenge i com consideren que pot desenvolupar-se aquesta història entre la CUP i Junts pel Sí. Va, Jordi, que tens unes ganes d'agafar el micro.
No l'agafo.
Va, dispara.
Home, l'escenari com era, però està complicadíssim. En primer lloc, perquè abans de parlar de quin govern, la dificultat de quin govern està lligada amb els resultats. I com ha dit Antonio Baños, que és una afirmació de sentit comú, és veritat que Junts pel Sí ha guanyat les eleccions per perdre el plebiscit, això és evident, no? I això configura un escenari diferent a si s'hagués guanyat per un 50,01%. Encara hagués sigut 2.5 punts de diferència, però jo crec que mentalment l'escenari seria molt diferent. Aleshores, aquí hi ha un problema, perquè es va apostar per unes eleccions que no eren eleccions que era plebiscit, es va fer una llista que no era llista i era llista, on molts dels que van a aquesta llista només han anat per viure el seu minut de glòria, i ara tindrà dificultats, òbviament, tindrà dificultats amb la cohesió d'aquesta llista interna, què passa en Convergència Democràtica, i amb Mas, que està en una llista que és un poti-poti, i que no està el suport unànim i la coherència del grup no està garantida. No tenen, tenen només 62 diputats, que vol dir que ni en segona volta, si els altres, si la CUP s'estingués i els altres votessin en contra, tampoc no ho sortiria. Evidentment, la CUP no els el posarà fàcil, ja dic que prioritzarà, o si no, posarà sobre la taula amb força el discurs social, cosa que també fan altres forces. Aleshores, a dintre de Junts pel Sí, doncs, esclar, l'esquerra notarà el baf de la CUP en el clatell. La cosa és complicada, també sembla ser, encara que ho diuen a vegades amb la boca petita, que Convergència Democràtica no està disposada a sacrificar Mas. No ho sé, jo crec que... A veure, en tot cas, el resultat de tot plegat, que em sembla que pot durar dies, perquè sembla que fins al gener no hauríem de fer eleccions noves i, per tant, fins al gener podríem donar-li mostres al tema. El que està clar és que tot plegat farà reconsiderar, i des del meu punt de vista molt substancialment, el full de ruta Mas-Junqueras. Això no estic convençut.
Més opinions. Ester.
A mi el que em sorprèn una mica és que això no ho tinguessin ja plantejat, perquè he de dir que la CUP ha estat molt conseqüent, està sent molt conseqüent amb el que ja havia dit. Van dir dues coses, que ells no donarien suport a la investidura d'Artur Mas, ho han dit des del primer moment, i dues, que si no hi havia més d'un 50% dels vots, doncs no veien viable una declaració unilateral d'independència. I això és el que estan dient. Hi havia aquest problema de base, Junts pel Sí deia que com a candidat a la presidència era Artur Mas, la CUP va deixar molt clar que no seria així. Jo vull entendre una mica de les declaracions que va fer ahir Artur Mas, quan deia que el debat seria el que es feia des del Parlament, amb aquests 72 escons, i no tant qui seria president, que tot i que Convergència digui que no sacrificarà o no renunciarà Mas, ell potser està disposat en aquest cas a fer un pas enrere, o a intentar, pel bé d'aquests 72 escons d'aquesta majoria, si cal, a trobar una altra alternativa que permeti configurar aquest govern i que aquesta majoria parlamentària doncs pugui tenir la solidesa necessària per treballar una mica en funció del mandat d'aquesta ciutadania que recordem, amb vots no hi van arribar, amb escons sí, també hi ha un altre debat aquí, que és els vots de Catalunya Sí que es Pot, com els hem de comptabilitzar en funció plebiscitària.
Com deia Mas, no serveixen pel plebiscit, són una merda, deia Mas, la campanya.
Bé, ah, tampoc,
clar,
tampoc és això.
No, deia així. Inclús els de la CUP no sabien. Els de la CUP no sabien.
No, però en tot cas, els vots de Catalunya Sí que es Pot queden uns quants segurament anirien pel sí, uns quants segurament anirien pel no. Per tant, una mica en funció de vots és molt difícil de determinar realment el plebiscit, per tant, haurem de funcionar amb els cons.
Ara li toca a l'Alfredo.
Bon aquesta reflexió no és acceptable.
Jordi.
Bon dia.
No, si és un plebiscit, és un punt.
Ha quedat clar.
A veure, que tot marcant les distàncies en Catalunya Sí que es Pot, sí que és cert que jo penso que el qui volia votar Catalunya Sí que es Pot ho va fer, no des del, punt de vista sobiranista, perquè ja hi havia partits clarament sobiranistes que deien això, vull dir que la persona independentista que podia ideològicament identificar-se amb aquest partit, jo crec que va votar altres opcions. Dit això, penso que estem donant voltes en cercles en un procés infinit que no d'un lloc. Perquè si agafem els resultats de 2012 i els comparem amb els de 2015, veiem que els percentatges són iguals. Sumem els vots de, les candidatures sobiranistes i el 2012 sumaven un 47,87% i avui sumen un 47,83%. Per tant, estem al mateix lloc. Si ho analitzem en partits polítics, veiem que la suma de, Convergència i Unió amb Esquerra Republicana sumaven 71 diputats el 2012 i ara en sumen 62. I aquest any, juntament amb Òmnium Cultural, amb l'Assemblea Nacional de Catalunya, amb els que s'han anat d'Unió Democràtica, amb en Guardiola i amb en Lluís Llach. Vull dir, aquesta és la realitat. Jo crec que un politòleg haurà d'estudiar la figura d'Artur Mas, que en l'any 2007, en un programa de televisió, parlava de que abans d'iniciar qualsevol procés ell mai dividiria en dos la societat catalana, i deia que s'havia de començar amb menys, no menys d'un 66%, que recordem que és el que es demana per modificar, per exemple, una llei tan important com un Estatut d'Autonomia. Dit això, penso que aquí ha sortit perdent és la societat catalana, hi ha una fractura evident en dues parts i a partir d'ara s'obre un procés d'ingovernabilitat, almenys amb la figura d'Artur Mas. La CUP, molt, evidentment, està a les antípodes del que jo penso, però sí, considero que són coherents amb el que hem vingut manifestant. Van dir que si no hi havia més del 50% dels vots era impossible fer una declaració unilateral d'independència. I bé, estem en una situació que aventura unes noves eleccions no dintre de gaire temps. Ja es continua per la
sí, sí, no, que tenim estona, encara tenim gairebé 37 minuts, però
per acabar,
breument, Alfredo.
Breument, que estem anem donant voltes al mateix cercle, bàsicament com he dit al principi.
I ara tanquem el cercle de les primeres intervencions amb el Toni Ramon, que s'ha incorporat. Molt bon dia.
Que pobre noi, que ha d'arribar bé.
Molt bon dia.
Estem valorant ja resultats electorals.
Concilio els matins, jo.
Té feina.
A veure, començo pel final. Si qualsevol elecció ordinària, sense el rerefons d'un plebiscit, sense el rerefons d'un referèndum que l'estat espanyol no autoritza de cap manera, ja que és un bipartidisme clar, no? Com pot passar l'estat espanyol, PP-PSOE, diem que Espanya està fracturada. Oi que no? Per tant, escolti, jo no sé els seus entorns, no sé quin món viuen, jo el meu entorn és bastant divers, els dinars de dissabte doncs són altament diversos, divertits i cordials, i escolti, jo la fractura, la veritat, em sembla que, no ho sé, passegin, mirin, no, comentin,
no,
parlin.
No em parlis de vostè, perquè no cal que parlis de vostè.
Mira, m'ha sortit
així. A mi sí.
Reminiscències del ple municipal. Per tant, jo, de veritat, em sembla que és un argument que ja comença, jo crec que a cansar ja, i a caure força pel seu propi pes. I parlo, doncs, de la família, parlo de veïnat, parlo d'entorn, que em sembla que ens saludem tots cada matí, parlem i, escolta, podem fer de tot, malgrat que el diumenge, doncs, cadascú va anar a votar el que va voler, Només faltaria. A veure, l'independentisme, comparat amb el 2012, home, no diguem o parlem d'escons sense tenir en consideració l'afectació que pot tenir la llei d'on en la presentació conjunta o separada d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió, on els últims escons, aquells escons de cua que s'acaben repartint, haguessin afavorit el segon, que en aquest cas, per separat, hagués sigut Esquerra Republicana, i a lo millor la xifra final d'escons hagués pogut ser una mica més elevada, en aquest cas doncs se'n beneficia Ciutadans. Per tant, no tot són faves comptades i menys quan la llei d'Homme està pel mig. Cal dir que l'independentisme, o sigui, Convergència i Unió i Esquerra Republicana sumat Junts pel Sí, doncs guanya 200.000 vots respecte al 2012, comptant que Unió Democràtica, diguéssim, marxa de la coalició Convergència i Unió. Per tant, això em sembla que també ho hauríem de tenir en consideració.
Part d'Unió.
O part d'Unió, sí, certament, però em sembla que han sigut uns 100.000 vots, i parlo de memòria, uns 100.000 vots, per tant, també tinguem en consideració aquesta xifra. Pel que fa, doncs, al plebiscit, jo crec que ningú intentarà dir que, bueno, serà que ningú ha dit, que s'hagi superat el 50+1, és evident, les matemàtiques no enganyen, la mateixa CUP són els primers que havien posat aquesta condició sine qua non i han sigut els primers a dir, doncs, que no es pot fer una declaració unilateral perquè no hi ha aquest 50+1. Ara que l'independentisme ha perdut, doncs jo estic d'acord amb l'Ester, que qui havia, com s'havia verbalitzat els vots de Catalunya Sí que es Pot i d'Unió, si algú vol anar a l'hemeroteca i agafar paraules del Raül Romeva, parlava, els vots els comptaran, no els comptarem, els comptaran en el no. I així ha sigut, en el no hi han posat Catalunya Sí que es Pot, hi han posat el PACMA, hi han posat el Partit Pirata, hi han posat els blancs i hi han posat els nuls.
A mi m'agradaria saber, per tant, si fos un referèndum realment, aquesta gent què hauria votat.
Per tant, que el bloc del no guanyi damunt del bloc del sí, tampoc està clar, perquè els partits estrictament del no n'eren tres, sumaven crec que un 40%, els partits estrictament del sí eren dos, han sumat aquest 47,7, o sigui gairebé 48%, i després hi havia la indefinició castigada, com hem vist a les urnes, amb els resultats que ha tret Catalunya Sí que es Pot i Unió Democràtica.
Més paraules, havia demanat l'Alfredo, sí, no, però us podeu anar repartint, eh?
Jo només volia dir que efectivament sí que he guanyat vots, però recordem que la participació és 10 punts
sí, però l'augment és d'un 12,5%.
Et dono una altra dada. El 2012, Esquerra Republicana més Convergència i Unió, 44,1%. 2015, aquests dos mateixos partits, 39,6%. Per tant, quasi 5 punts menys. Per tant, hem de dir les coses com són. I si vols t'ho dic més d'una altra manera, el 36% del total del cens sobiranistes. 36% del total del cens. Vull dir que... i t'ho dic d'una altra manera, que també ho he calculat.
Parlaves de la llei... Llavors, agafem... No, agafeu amb tot.
Però espera un moment.
Si també agafa el suport del Partit Popular amb el total del cens.
Una afirmació...
Agafa el suport de Ciutadans amb el total del cens.
Però una afirmació que has fet respecte a la llei d'on...
Llavors contem-ho tot igual.
Que aquí es venut com si la llei d'on us hagi perjudicat. Mira, si hagués fet un català un vot...
No, només he dit que no són faves comptades.
Perquè, a veure... No em negaràs que la llei d'ona actualment està afavorint, i tal com estan repartits els escons, no val el mateix un escó a la província de Barcelona que no a Girona o a Lleida o a Tarragona.
Vull dir, llavors, però la llei electoral espanyola això també ho fa.
És una que podríem anar canviant.
Sí, és un deixa'm acabar, sisplau. Sí. Si s'hagués fet un català un vot proporcional...
És que l'estat espanyol no ens deixa 55, fer un català un vot.
55 escons. No, perdona, la competència de la llei electoral... Que
no, ser, no m'has entès.
Que hi ha hagut competència aquí de la Generalitat i mai s'ha volgut canviar.
No m'has entès.
I no precisament per voluntat nostra, sinó per voluntat que ha governat a Catalunya els darrers anys, bueno, en la història democràtica des de l'any 78. 55 escons, el que et deia, proporcional. 20, Ciutadans hagués mantingut en 25, la CUP n'hagués guanyat un, i hagués entrat a Unió amb 3, inclús el PACMA hagués tret un diputat. Aquesta és la realitat feta per la proporció.
Però sabem que si fem un català un vot, proporcionalment al Parlament de Catalunya hi haurien territoris, o sigui, estem parlant del Parlament de Catalunya, o sigui, el que s'ha fet és el que no ens deixen fer via un referèndum, que llavors sí que seria un català un vot.
Jordi.
Val? El que hem fet és el que no s'ha pogut fer via referèndum.
El que no podem fer és especular. Jo faig l'anàlisi amb els mateixos arguments que els que han volgut fer d'aquestes eleccions un plebiscit. No es pot putinejar els vots dels altres dient que haurien o que haurien deixat de votar. Senzillament, qui va interpretar aquestes eleccions com un plebiscit, i per això s'ha polaritzat el vot, i per això ha castigat algunes opcions, la votació, qui ha interpretat que eren un plebiscit i que ens jugava la independència, ha votat Junts pel Sí o la CUP. Punto. Punto, no diem més voltes.
Això és el que et deia jo,
bueno, però no diem
que no tothom ho ha interpretat com un plebiscit o no tothom ha votat en clau plebiscitària.
Per tant, el que ho ha interpretat com un plebiscit i considerava que ens hi jugàvem a la independència, tenia dues opcions i les ha votat. Per tant, són els únics que valen. A més, el senyor Mas ho deia, ell mateix ho deia. Per tant, no putanigem el que pensen que votarien els vots dels altres. No. Aquells únics vots que van eren aquells que anaven explícitament a candidatures independentistes i que són els que tenien que obtenir més del 50% per demostrar que l'opció dels catalans era aquesta. i no donem més voltes. A Canadà, el 1995, amb un 93,5% dels vots, el 6 va quedar a 0,6 punts i mai ningú se li va ocórrer dir que havien guanyat les votacions. No li donem més voltes, el plebiscit se va notir, punto. Tot l'altre és especular. I jo utilitzo el mateix argument que feia el senyor Mas i els que volien fer d'aquest referèndum plebiscit. Hem de guanyar per majoria, per golejada i tal. No s'ha fet, punto. La CUP és coherent, ha dit que no, el plebiscit s'ha perdut. Segon, el tema de que la societat catalana no està fracturada, políticament està polaritzada. Com mai, com mai. Qui li havia de dir, qui havia de dir fa 10 anys que aquelles opcions que no es reclamen del capitalisme, ai, perdona, del catalanisme clàssic, que no es reclamen del catalanisme, tindrien 37 diputats fa 10 anys. Qui ho hauria de dir, això? Era impensable, ens ho diuen i diem que estem bojos. Per cert, més diputats que tota l'esquerra junta, si traiem a l'esquerra aquesta que s'ha amagat en la candidatura de Junts pel Sí. Més diputats, 37 per 36. Aquí hi ha una polarització política claríssima. El gruix... A més, és que són faves comptades. Els 500.000 nou vots, grosso modo, on han anat? El gruix a Ciutadans i l'altre a la CUP. Les dues opcions que ha fet el discurs més polaritzat. Un, el més discurs nacionalment i socialment més radical, la CUP, i l'altre, el discurs més ben trebat que el PP, de dir, no, no, es queremos ir d'Espanya. Doncs pues això ha anat al vot. Els 500.000 vots han anat aquí, sumeu, és que es paguen comptades. A més, us dic una cosa, i hauríem de començar a reflexionar sobre el tema i no deixar-ho... Una trentena dels municipis més importants de Catalunya, inclòs Sant Vicenç de l'Horts, dels Horts, que l'alcalde són Junqueras, el vot del PP més Ciutadans supera el vot de Junts pel Sí més la CUP. A una trentena dels principals municipis de Catalunya, inclòs Tarragona, que no és un menor, i Sant Vicenç dels Horts. Comencem a analitzar aquest tema, Perquè, clar, quan diu en Mas, hem de consensuar, hem de curar ferides, i tal, a què s'està referint? Aquest és un tema de fons que ja sé que aquí passarem per sobre, perquè no ens interessa fotre el dit a la llaga, però aquest és el tema de fons que té Catalunya.
No, ja el pots posar, si vols, el dit.
No és un altre, el problema que té Catalunya és aquest,
Un parell de coses, Jordi.
Bueno, és el punt de vista nacional, després té molts problemes socials.
Evidentment, ara mateix tenim una situació molt polaritzada, la tenim molt polaritzada en un tema, però aquestes també eren unes eleccions fetes, diguéssim, per plantejar aquest tema. Eleccions anticipades, on el que es volia doncs, era fer unes eleccions en clau plebiscitària. No s'ha pogut fer un referèndum, s'ha fet així. No tothom ha volgut votar en clau plebiscitària, perquè, evidentment, doncs, també es configura un nou govern de Catalunya, i hi ha gent que creu que aquesta ara no és la prioritat o el principal problema del país. Però sí, era evident que hi hauria una polaritat perquè una de les principals coses que s'estava debatent era volem seguir dins d'Espanya, no volem seguir dins d'Espanya. I si el resultat no hagués sigut aquest, és que realment aquestes eleccions aleshores sí que no haguessin tingut cap sentit. Si el resultat no hagués sigut una polaritat cap a aquestes dues bandes. Jo el que em plantejo són coses com, d'acord, no s'ha arribat a la majoria de vots que s'esperava, per tant... segurament s'ha de fer una lectura d'això. Jo en faig una, que és potser hi ha gent que no vol una declaració unilateral d'independència, que no vol dir que no vulgui que Catalunya s'acabi separant d'Espanya, però potser d'una altra manera. He dit, és la meva lectura, totalment personal, n'hi poden haver moltes. Una altra, molts vots han anat a Ciutadans, tu ja ho has dit. Jo no sé si el govern espanyol, amb el discurs del PP de sí, dialoguem, però no ens movem d'aquí, està ajudant massa aquesta formació en aquest debat, on el que està clar és que hi ha un debat i que hi ha dos grans sectors de població amb opinions confrontades i que això s'ha de plantejar, s'ha de posar sobre la taula i s'ha de buscar una solució. El tema és que s'ha de buscar una solució i s'ha d'avançar cap a alguna banda, no ens podem quedar sempre així. No pots dir no hi ha majoria del 50%, per tant, no ens movem. És evident que hi ha molta gent que no està d'acord amb seguir formant part d'Espanya, igual que n'hi ha molta que sí. Doncs busquem una solució a la situació actual, és que és inviable continuar així.
Jo estic d'acord que això s'ha d'arreglar des del diàleg, vull dir, d'una manera o altra s'ha de buscar algun tipus de solucions, però hi ha unes línies vermelles, el govern central no passarà de determinades línies vermelles. Diàleg sí, finançament sí, ho ha dit també el García Albiol, ahir ho deia, una reforma constitucional pactada. S'han de buscar fórmules. Ara, anar passar una línia vermella, pues no és que és inviable totalment.
Però buscar fórmules que donin una resposta a la demanda de tota aquesta ciutadania que ara mateix no està a gust dins d'Espanya, i les solucions que s'aporten, des del meu punt de vista, evidentment, totalment personal, són molt per cobrir l'expedient.
El que passa que també aquí s'ha d'explicar, vull dir, el 2012, quan la primera visita d'Artur Mas a Mariano Rajoy, quan Espanya estava pràcticament quebrada, quan la prima de risc estava començant a pujar pels núvols, anar a buscar més diners quan no n'hi ha, i aleshores envoltar-se d'entrar amb una bandera i no donar comptes de la gestió que està fent i la culpa és de Madrid o Maguicron, això tampoc penso que hagi sigut gaire deslleial. Vull dir, ha sigut totalment deslleial amb el govern d'Espanya. Vull dir que tot el seu moment de parlar-ne. Estava amb un sistema de finançament que va pactar en el seu moment el senyor Zapatero, votat per Esquerra Republicana, que van dir que era el millor de tots, dels millors. S'ha demostrat, potser que no ha funcionat mi, aquest sistema de finançament.
El millor del possible en aquell moment.
Bueno, en aquell moment,
però, es va dir, eh? Vale, però només
corregeixo. Aquests sistemes de finançament... Que
incomplert per l'estat espanyol, per cert,
que és la,
com un mes.
La LOFCA té una vigència, en aquell moment no es podia revisar, s'acabava el Partit Popular, tot i haver votat en contra en aquell sistema perquè van considerar que no era bo, doncs el va complir. I tu dius que no el va complir, jo dic que sí que es va complir. Però en tot cas, ara és el moment, l'economia ha millorat, ara és el moment de sentar-se i buscar des del diàleg pues un sistema de finançament per Catalunya, que som els primers que el volem de nou.
Ara anem una mica tard.
No, és que ara no una mica tard, és que abans no era el moment, és que t'ho estàs explicant. Estem,
dues coses.
No, sí, m'ho estàs explicant, però crec que davant d'una posició ciutadana...
Però no...
Que està explicat. Acaba, no, Alfredo.
Dic això, que cada cosa té el seu moment, però quan un país estava com està, és que no pots buscar les noves formes de finançament. Tot té el seu moment.
Toni, que volies fer alguna cosa.
No, dues coses, només. Per tancar el tema amb el Jordi, hi dedico molt poca estona.
A mi no em trenquis.
De la mateixa manera que ell diu que no es facin trampes a l'hora dels números, jo demano que els altres tampoc en facin. Jo crec que l'independentisme ha comptat 48% de vots a l'independentisme, 40% dels vots clarament el no a l'independentisme i un 11% no sap, no contesta. Això és el que ha fet a l'independentisme dia d'avui.
Aquesta estructura és esbiaixada.
D'acord? No, no és esbiaixada.
Totalment. Ah,
totalment. Molt bé. Ja, bueno, doncs no ho sé, Catalunya sí que es pot, parleu-vos-ho i pronuncieu-vos alguna vegada.
Ho tenim molt parlat, perquè, clar, que aquí no parlen els independentistes, aquest.
No,
ho tenim molt parlat, això.
Per sort, en aquest país parla tothom.
Ah, vale.
Sembla que per sort,
Sembla que els altres no ens ho parlen.
No passa tot arreu, això. Per tant, de mateixa manera que dic que, no es fa, que se'ns demana que no fem trampes, jo demano que els altres tampoc en facin. Per tant, ja aquest 11%, que és no sap, no contesta. Jo ja dic que no posar-lo en el bloc independentista, evidentment. De poc el podem posar en el bloc del no, claríssim, com sí que fa el PSC, o fa Ciutadans,
sí,
o fa el Partit Popular.
El que no s'ha de comptar, no? El que havia de fer el sí és guanyar, no s'ha de comptar el no. S'ha de comptar el sí, només. No. En un referèndum, quan tu proposes un canvi, es compta els vots que té el que proposa el canvi.
Una cosa, en aquests resultats del diumenge, hi hauria d'haver-hi un asterisc i explicar que hi ha hagut 150.000 catalans a l'estranger que no han pogut votar. Hi ha hagut un episodi a Roma que és que han desaparegut els vots dels catalans. I vaja, 150.000 vots podrien haver també canviat una mica aquests resultats i potser es podria haver arribat al 50% o no, o algú hauria guanyat un diputat i no s'haurien arribat a les sumes. Ho dic perquè les ambaixades, en teoria, estan a l'estranger perquè els catalans votin i ens trobem amb 150.000 casos de gent que no ha pogut votar. I conec gent que ha pogut votar que m'ha explicat que s'ha hagut de pagar el correu certificat, posar 15 i 20 euros per vot per intentar que arribin al vot i no saben tampoc si arribarà. Vull dir que...
Aquí també hi ha hagut dificultats per votar per correus.
És la qualitat democràtica.
No és cosa de qualitat democràtica,
escolta,
és qüestió de que
home,
és una xapussa o no és una xapussa, però parlar un qualitat democràtica...
El segle XXI, segle de les telecomunicacions, que no arribin els vots a temps o que no es pugui votar, em sembla un escàndol.
Però no té res a veure amb la qualitat democràtica.
És claríssim, això no em ve discussió, perquè és un nyap que avui dia no es pugui votar amb facilitat, inclús telemàticament.
Primer tema del que volia comentar el Jordi, després, a veure, el diàleg de l'Estat, perdoneu, des del primer dia, a part dels incompliments, a part dels incompliments, a part de tot el que són les inversions, doncs que els percentatges d'inversió a Catalunya són menors teòricament segons el PIB i població, que a més s'incompleix el pressupost d'inversions perquè no s'acaba d'executar en la seva plenitud, etc. Parlem de diàleg. El senyor Rajoy, tots els diàlegs que ha volgut fer han sigut sempre, jo vull dialogar, però d'això no en parlaré. Jo vull dialogar, però d'això no en parlaré. Primer, estàvem parlant del pacte fiscal. No volia parlar del pacte fiscal. Després, del possible referèndum. No es volia parlar del referèndum. Ara no es vol parlar... si no volem parlar... diàleg, tot el que calgui, però dels temes calents no n'hem volgut parlar mai, doncs no sé quin diàleg és aquest. I després, el tema del finançament és molt senzill, és l'ordinalitat. I l'ordinalitat funciona tant quan la caixa està plena com quan la caixa està buida. Que està plena, tocarem a més. Que està buida, tocarem a menys. Per tant, assumir un nou pacte fiscal en aquell moment no volia dir rebre... que l'Estat gastés més en global. Volia dir que Catalunya li toqués el que li hauria de tocar si hi hagués l'ordinalitat, que per cert ningú defensa en aquest país, ni el Partit Popular,
si
ni el PSOE. Tots estem
d'acord amb això.
No és veritat.
Va, algun comentari més sobre l'àmbit general? Sí, que després vull parlar de Sant Cugat, que també tenim dades a comentar.
Jo no, amb la polarització tal no insistiré, el que sí és veritat, i aquest és el tema de fons, que ja hi era previsible, a més calia mirar les enquestes i tal, perquè en total el vot explícitament independentista ha pujat 3 o 4 punts respecte a les que les enquestes ens deien d'una forma reiterada, és a dir, jo vaig veure un estudi seriós i parlava d'un 44% explícit a les enquestes, però hem arribat al 48, no 4 punts més. Per tant, estem en un empat històric. Aquí estem en un empat històric entre els que volen marxar, ja no dic legítimament perquè ens sembla de calaix, els que volen marxar d'Espanya, vull per resumir, i els que s'hi volen quedar. I aquest empat històric l'hem de gestionar i hem de gestionar de la millor manera possible, i el que ha corroborat aquestes eleccions, diguem-li, però si truca vulguem, és que aquest empat històric existeix. Dos, jo crec que, i ho he dit aquí moltes vegades, jo crec que el gran error de l'estratègia Artur Mas Junqueras és haver empetitit el dret a decidir. Allò d'agafar el dret a decidir amb el sentit ampli, que jo dic que és agafar aquell 75-80% que estan a favor de trobar alguna fórmula per desencallar l'atzucac en el qual es troba l'autogovern de les relacions de Catalunya-Espanya, han tirat per la via del mig, han gravat etapes i han tirat per la via independentista. Això redueix, òbviament, amb 30 punts la gent que podria donar suport a aquesta opció. Bueno, és una opció. Ara, i aquí enllaço el que dius tu, hi ha votants que efectivament no accepten l'estatu quo, els de Catalunya si es pot, i els del PSD també, que formen aquests 30 punts o 25 punts de diferència, i que són els que diuen, escolti, no, jo no estic per una opció explícitament, avui per avui no estic en una opció explícitament independentista, però sí que això es desencalli. I que jo crec que amb els resultats i el que ja s'està dient serà la via que s'agafarà. Serà la via que s'agafarà. Al final cap s'haurà de trobar un sistema per desencallar això que, i per trencar l'estatu quo, que no serà, evidentment, la construcció d'un estat independent. I ara deixeu-me acabar, perquè és una cosa que també he repetit moltes vegades en aquesta taula. Crec que qui s'han beneficiant i han començat a beneficiar-se d'aquesta coherència que han dit sempre el mateix, que al final estarà més a prop de la solució del que diuen ells que el que diuen nosaltres, serà el PSC. Ho he dit moltes vegades. Quan la gent es fotava les mans, hòstia, el PSC... No.
El Pere Navarro, has dit tu aquí.
Sí, però el PSC...
No, no, recordo que... una tertulia de l'any passat.
Bueno, quan perdia, veus i es quedi...
No, però sí.
El PSC, la coherència, l'acabarà beneficiant, perquè al final la solució definitiva està més a prop del que diuen ells que no el que diuen els altres. I si no, el tiempo.
I vull acabar amb una cosa. Diàleg no és anar a Moncloa i dir, o fas això, o ja t'ho trobaràs. Perquè això és l'actitud del senyor Mas a Moncloa.
No és cert.
No, sí que és cert.
No.
Sí
que
és cert.
De la mateixa manera que...
que no hi eres, que no hi eres, que no vas a...
M'ho han explicat.
Escolta.
Bueno, vull dir que...
Això és com el telèfon, que a mesura que va passant de persona a persona...
En tot cas, algú s'haurà de moure, vull dir, s'haurà de moure des d'aquí, s'haurà de moure des d'allà i buscar algun tipus de solució.
Breument, Esther, i passarem a parlar de Sant Cugat.
Un apunt molt breu quan deies lo del vot per correu. La meva cosina amb la seva parella viuen a Hong Kong. Quan van anar a fer els tràmits per votar per correu al consulat o ambaixada, ara no ho dic molt clar, i els hi van dir que tingueu sort. Els vots per correu no arriben mai.
Però
els van
a
rebre el dia 26.
Els de fora, dels tangibles.
De fora. Els van rebre el dia 26. Però hi ha una cosa, si durant una setmana aquest procés es paralitza perquè hi ha una reclamació que s'ha d'estudiar, evidentment el marge també s'hauria d'ampliar, perquè és evident que els vots per correu a l'altra punta del món no arriben en mitja hora. Tot i que hi ha cartes que han arribat molt abans. Jo no ho veig com un problema de correus.
Sí que és un problema. A la pròpia distribució de la propaganda, a mi m'han dit gent que viu al camp del costat de casa que la van rebre tota junta el dia abans.
A mi no m'ha arribat. De cap partit.
I molta gent aquest any no ha rebut ni tan sols la butlleta del
cens. Ja havia posat dues eleccions seguides que les municipals. I ara ja era aquestes que no és la publicitat de cap partit polític.
En canvi, jo vaig veure...
Carrer Villem.
I visc al carrer del costat dels altres.
Parlem de Sant Cugat. Sant Cugat, victòria de Junts pel Sí amb el 48%, Ciutadans es converteix en la segona força al municipi amb un 17,6%, la CUP passa a ser la tercera, gairebé un 10%, el PSC 6,78%, el PP 6,09%, Catalunya Sí que es pot, frega el 6% i Unió queda amb el 4,4%. Tot això en una jornada en què un 84% dels santcugatencs amb dret a vot van anar a les urnes, el que equival a més de 48.000 votants. La suma de Junts pel Sí i la CUP a Sant Cugat sí que supera el 50%, arriba gairebé al 57%. Algun comentari sobre el mapa electoral concret de Sant Cugat? Ja sé que són unes eleccions que transcendeixen del terme cap municipal, però no sé si s'esperaven aquests resultats, sí, aquest índex de participació, mira, aquest ordre de les forces polítiques que en aquest cas canvia respecte al que ha quedat al Parlament.
Bueno, ja sempre dic que són dinàmiques diferents, els municipals, els generals, perquè els generals tornen a canviar això, i les municipals. Cap sorpresa. Jo estava amb el Joan Maragall, i com vaig veure? El Joan Maragall, 65%, Junts pel Sí més CUP, vaig dir 60% a Sant Cugat. No vaig fallar.
És la irrealita de Sant Cugat, aquesta? Saps que hi ha algunes meses que, o alguns, mira, col·legis que els veus i ja dius, sí, a partir, sí, sí, d'aquí, sí, ja sé, sí, que ha passat a la resta.
Joan Maragall, fa, abans que fóssim tan burgesos i tan de dretes en el poble, Joan Maragall, fa 25-30 anys, era el reflex exacte dels resultats de Catalunya. T'ho dic, eh?
No, no, és que... Les...
Jo quan sabia els resultats de Joan Maragall... Xt,
ja això és una irrealita en els ara, termes polítics.
I ara, com es diu?
Israelita, li diuen.
Israelita?
Sí, perquè són unes quantes meses taules, i taules, no sé si, i col·legis, no sé si que d'aquí es pot pensar o arribar a la conclusió, no, general, no, el que, no, serà el resultat.
Ara, és veritat, no, hi ha una certa... I ara el Joan Maragall, suposo que veus el resultat i dius, bueno, pots entreveure, suposo que si, tu, si un ha fet números cada elecció, doncs des de cada col·legi també pots entreveure una mica, no? Fa la correlació i pots entreveure una mica la relació. No, a mi, a veure, punt amunt, punt avall, jo crec que era d'esperar, a mi no m'ha sorprès.
A mi el que m'ha sorprès, sobretot, ara que està agafat els resultats oficials d'aquesta aplicació que la Generalitat va preparar, que realment ha funcionat de meravella, i 2012, o sigui, sumant les 58,2, 2015, 58%, vull dir, és que és una...
El vot
d'aquestes candidatures independentistes, 58,2 el 2012, 58%.
Però una cosa, es pot fer realment la comparació? Ho dic perquè l'any 2012 Convergència i Unió, sí, no es presentava com a força independentista. Ho pregunto, perquè és un dubte que sorgit en els mitjans de si s'havia d'establir aquesta comparació.
El 2012...
Estava les especulacions.
Bueno, clar, és que a veure ara...
No, pregunto. Clar, clar. Bé, home, veient els resultats de diumenge
sobredimensionats. I bona part d'ex-Unió, diguem, aquest sector que va marxar prou gros i amb força, força aquí també a Sant Cugat, per cert, doncs que penso que van guanyar en el seu dia el referèndum aquest que es va fer
aquí a Sant Cugat, sí.
Guanyar aquest. Vull dir, jo penso que gran part d'Unió estava, es pot identificar amb aquests resultats, eh? Vull dir, però sí que és curiós. Bueno, no,
de totes maneres, Sant Cugat, Unió...
4,41%.
4,4%
percentualment,
no? És dels llocs que més... Home, tindria diputat.
Sí.
Home, ha estat un 5%.
Un
3%, perdó, és veritat.
No, si això fos el resultat...
5% són els municipals, és cert.
Bueno, això no ho sé, però sí.
A mi, dels resultats de Sant Cugat, hi ha una cosa que crec que ha passat també a nivell de tot Catalunya, i torno a dir, és una interpretació totalment personal i basada en jo a mi misma, eh?
S'ha dit personal i intransferible.
No, però vull dir, fonamentada simplement en la meva interpretació de la realitat, poc científica. Però Sant Cugat, recordem, a les municipals teníem Convergència, després la CUP, després Ciutadans, en aquest cas s'ha invertit. Jo crec que és una situació que ha passat al conjunt de Catalunya. Jo crec que en altres eleccions ja fa temps que el vot més independentista es mobilitza molt, i que ara s'ha mobilitzat potser gent que no s'havia mobilitzat tant en clau contrària, perquè veien, era, ostres, ara sí que hi hem de dir la nostra,
sí,
i que aquest vot s'ha notat. Home, molt, i a Ciutadans hem invertit, a Sant Cugat hem invertit...
És que si no s'entendia els resultats, això és evident.
I a Sant Cugat jo crec que es nota clarament, si ho comparem amb les municipals, ja sé que les dinàmiques són molt diferents, però...
Una participació de les municipals, perdó.
Van tenir un 60%, crec.
Sí. Ara us ho miro, però era també molt elevada, eh?
Sí, 60,34%.
Només? A Sant Cugat?
Sí.
Vol dir que n'hi ha 25 punts més.
Sí.
Bueno, és que ha sigut bastant espectacular. Aquesta és l'altra dada, un 84-85% de participació.
Hi ha una taula de l'Arxiu una taula de l'Arxiu Nacional que el 95%.
Qui no va anar a votar en aquella taula?
Allò és un efecte fraudial, la gent va arxivar el vot. Hosti, xixi més dolent, va ser.
No, jo simplement era això, doncs, tenir la percepció de que les dades, a mi no m'ha sorprès el resultat, perquè encaixa bastant amb el que ja teníem, i encaixa bastant amb el que potser no havia sigut tan evident, perquè la gent potser no havia estat tan sensibilitzada per votar en el sentit contrari a l'independentisme.
Sí, i a més aquí para tenir l'alcalde de Convergència, igual tenim el candidat Impectore.
Sí, però a veure, abans de tenir-lo, per dir-ho així, a Sant Cugat una mica aquesta ja era la tendència.
És un plus, tot ajuda.
En el cas de les municipals, és veritat, és un 60% la participació que va haver-hi, però també va ser 3 punts per sobre de la mitjana catalana aleshores.
Sant Cugat és un... No, però respecte als nostres propis votacions, 24 punts és un animal, amb 5 mesos de diferència, no? A veure, queda evident que la gent s'ho passa seriosament.
Queda un 77% a tot Catalunya, és històric.
Mira, ho tinc aquí. Catalunya només ha superat el 77,2, no sé què, en el 1977, obvi.
Uh-huh. Era el primer dia.
Que era una general 79,5. I el 1982, també obvi que es va generar una onada de canvi que la va catalanitzar el PSOE, que vam, Catalunya, dic, que vam arribar al 80,8. O sigui, 2-3 punts per sobre.
Però aquestes del 1982 estem parlant d'eleccions generals?
No, no, les dues són generals. Els primers democràtics... Del...
Perquè
no, no,
per... algunes eleccions al Parlament de Catalunya ah, no, 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 aquesta mai, és la mai, xifra mai, més alta.
Mira, el Parlament... també el porto, eh? Tinc,
I això que es pensava...
Les eleccions
que...
al Parlament de Catalunya s'han mogut sempre entre el 55 i el 65.
Ja l'he picat, perdoneu.
Entre el 55 i el 65. I la més alta havia sigut les anteriors amb un 67,8.
I això que s'ha afegit una data que afectava un pont a bona part de l'àrea metropolitana de Barcelona, que vull dir que això pensava que aniria en contra.
No, però mira, jo també ho pensava. O sigui, jo també pensava que normalment, almenys al meu col·legi, però que no és una excepció, normalment una de les onades més grans de votants és a última hora. Uh-huh. Correcte?
Ha estat
el aquest
contrari.
Cop, de 7 a 8, no havia quasi ningú votat.
Cert.
No havia quasi ningú, la gent s'ho havia pres en sèrio i havia dit, hosti, que no, que a veure si tinc un embús, a veure si he votat. De 7 a 8 al meu col·legi, pràcticament no havia. En canvi, a la tarda, allò era un... Jo crec que
i al matí, al migdia, no?
Dissabte, a la tarda vespre, hi havia força trànsit de tornada a Barcelona.
De fet, va haver-hi els peatges
sí, sí,
de retencions
la
potents.
La participació de la una i ara una bestialitat era el 36%, pràcticament.
No, no, perdona, Joan Maragall és parlat del 50%.
Sí, parlo en global.
És parlat del 50% a la una, eh?
Sí, sí.
No, no, la gent s'ho passa seriosament. Jo crec que és una de les coses que ens hem de felicitar. I en aquest sentit em va agradar, s'ho creies o no, quan va sortir a l'Espada de la Liga, diu, ja sé que la participació ens ha perjudicat, perquè, clar, amb un 60% n'hi ha diputats, per entendre'ns, no? Diu, però...
però o no, perquè potser la baixada de participació no, també els hagués
no, però jo crec que...
baixat els vots.
No, no, igual, no, però el tipus
això
de... no, però el tipus de vot igual... Bueno, però tindria més possibilitats, diguem-ne.
Sí, sí.
Ara, però
seria
dir,
més, seria més econòmic.
Però va dir, home, no ho dic negativament perquè ens ha de felicitar del nivell de participació. Jo crec que és espectacular i tant de bo que no, en totes les eleccions tinguéssim aquell nivell de participació, perquè ja vol dir que la gent s'interessa i es corresponsabilitza amb els resultats.
Unió sense incidències importants, ah, no, no, això, que també... No, això ja fa temps que passa, però en aquestes eleccions aquí, et podies esperar sí. Col·legis no. Amb les portes tancades...
No,
aquella...
no, no, jo no ho esperava, no,
però,
jo no.
No, no, jo no esperava que passés res, però era un bon moment perquè passessin
que,
coses.
Jo estava convençut que sigui una vassadalisme, sí, estava convençut.
Unió va treure 102.870 vots a tot Catalunya.
Sí.
Que amb una participació, entre cometes, normal, que no hagués estat extraordinària com aquesta, hagués entrat de carrer, perquè
sí,
ha tret 2,51% del total, vull dir que...
Sí, sí,
que deia... I a Unió, què, ara?
Sí.
Ah. Val, no, que no, tenim 6 no. Minutets.
Ara faré de mac. Unió traurà bons resultats als generals. Unió traurà... Es tornarà presentar el
Duran i Lleida.
Duran i Lleida, que és una sola persona, per cert.
Sí, no, no.
I, no, i per què no compta doble? I segur que tindrà bons resultats, estic convençut.
Jo també penso que tenen el seu espai.
Comptarà amb bons resultats altres,
també,
eh?
Com també penso que ara vindrà un temps de calmes i això ho beneficiarà.
De calma?
De calma, sí, sí.
Ah, no, però calma sí, parlamentària sí. No, eh?
No.
Que estarem fins al desembre aquí a veure què fem.
Social, i això crec que pot beneficiar partits com Unió Democràtica. Crec que estic convençut que tenen el seu espai.
Els altres ho veieu així?
Home,
vaig conèixer un veí meu, per cert, que votava Unió.
Unió Democràtica, com a partit... Crec que està més a Demòcrates de Catalunya que no a Unió Democràtica, pròpiament dit, com a diguéssim, declaració ideològica de partit. Per tant, Unió Democràtica li queda el nom i la bandera aquella on Duran, diguéssim, va fer les declaracions.
Igual que Convergència, tu.
I, per tant, jo crec que no es poden presentar, poden insistir en Duran i Lleida, però ja em direu, és un senyor que està en política des de l'any 82.
Home, mira, Duran i Lleida era diputat al Congrés Espanyol amb Miquel Roca. Ho dic perquè ens situem en quina època ja era ell diputat. I havia estat abans tinent d'alcalde a Lleida, després
no,
va ser conseller...
El d'allò des de sempre, no, Duran?
Duran i Lleida, sí, des de sempre. Vull dir que havia estat diputat amb el Miquel Roca. Ho dic perquè ens situem en quina època...
No, jo crec que quan van fer les Corts Espanyoles ja hi era ell allà, no? Esperant per entrar.
Ara t'ho miro, però vaja.
Va posar la primera pedra.
Va esculpir els lleons, no? Així que vosaltres li veieu espai?
Sí, segur.
Jo també ho penso.
Segur. Sobretot amb unes generals, siguent el Duran Lleida, qui és? Jo crec que sí.
Però no és una figura ja amortitzada, Duran Lleida?
No, no ho crec.
Home, jo crec que sí.
Pregunto, problema, perquè hi ha gent que diu que sí, que havia d'anar pas a altres generacions de polítics.
Ni ell ni el partit, que és el seu control absolut, ho veuran. Home, que ahir no... Perdó, ahir, diumenge no dimitis.
No va posar a disposició...
No, perdó. No, una cosa és dimitir i l'altra és posar el càrrec a disposició. És molt diferent.
Ja, tampoc va dimitir el 2012.
I va posar el càrrec a disposició de l'òrgan que governa el partit fins que se celebri un congrés del partit. O sigui, no tota la militància pot escollir, eh? Això és un detallet.
Va fer postureo, que se'n diu.
El 2012, quan va perdre 11 diputats, i deia que ens passaria, faríem la travessia del desert amb ell, no? Vull dir que...
Bueno, però la diferència és que va guanyar les eleccions malgrat va perdre diputats i aquest senyor ha aconseguit que el partit perdi la representació
ara
al Parlament.
Ara em posaré en part provocador. Sabeu per què tindrà bons resultats? Perquè s'imposarà la via del seny, que és el que defensen.
Jo crec que els resultats d'Unió dependran molt de què passi d'aquí a les eleccions generals en tot aquest debat que tenim ara mateix obert a Catalunya.
Efectivament. Això, no, però això afectarà a tots, això, eh?
Sí,
tots.
Però en funció del que faci, del que estigui passant a Catalunya, ara, Unió té més o menys paper.
El que sí m'ha dit és que ara es traspassa el Majestic com una fonda de tercera. Això, que ara es passa, deixarà l'hotel aquest que està i... ahir va arribar un pas... No explico. Arriben aquestes coses pel mòbil.
Escolti, ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 i han d'arribar des dels serveis informàtics a fer un butlletí. Sí, ha estat un plaer fer la tertúlia. En teoria no em tocava, però vaja, que a última hora sempre està bé. M'encanta, no, però haig de fer altres coses. Demà tinc la dels polítics, eh? Demà és dimarts, dimecres.
Dimarts,
ja no sé quin dia és avui. Dimecres, tinc els... No, perquè van venir el dilluns, és que les hem barrejat totes. Digues.
Aquests diran mentides.
Eh, digues?
Diran mentides.
Qui diran mentides?
Els que facis cas, els polítics.
Els polítics?
Som molt més fiables nosaltres.
Vols dir?
La sèrie és aquesta, no fotis.
Per cert, que durant la campanya vam tenir un ple municipal en què van passar coses també interessants que volia comentar, però vaja, ho deixem per un altre dia.
El dimarts que ve, eh?
Sí? Parlarem?
Es va aprovar, no?, de fer el dels refugiats i tal, es va aprovar la moció.
Sí, unanimitat.
Ja m'ho suposo, és que no he tingut temps.
Ja en parlarem, però clar, va quedar un ple mitja campanya i...
Sí, vam tenir tertúlia, dimarts.
Sí, vam estar parlant de Torrenegra.
La Torrenegra
va ocupar...
No, però de la moció aquesta, no.
No,
vam
parlar de la Torrenegra, sí.
Ui, amb la Torrenegra acabem negres, ja veureu. No és un xiste, eh?
Esther, Jordi, Toni i Alfredo, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve, que vagi bé.
Fins ara.
Adéu. Happening. You just gotta let them and the stuff just waiting for when you're ready. What happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you.
El gall del monestir.